Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimecres, dia 15 de desembre del 2021, benvinguts a l'Hotel Suís, un programa que fem amb el Toni González a les vies de so i que avui arrenquem amb dos focus principals d'atenció. Un, esport en directe, s'està jugant a hores d'ara a Mataró, el partit, el penúltim, de la fase regular, de la primera volta, de fet, de la divisió d'honor femenina de waterpolo entre el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sabadell de waterpolo femení. Ara connectem precisament amb la capital del Maresme. L'altre, si heu estat atents a les xarxes socials, us sabreu de sobres. De seguida ens visita aquí, a l'estudi de Ràdio Sabadell, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Per primera vegada, Pedro Monitis passarà per el doctor Puig número 18, per les instal·lacions de Ràdio Sabadell, per poder conversar una estona, ara que no porta ni tan sols un mes en el càrrec, i com sabeu, un mes de moltes turbulències, no només en l'àmbit esportiu, sinó sobretot amb aquest brot de Covid que ha condicionat tant el dia a dia al conjunt sabadellenc. De seguida, insisteixo, directe des de l'entrenament, aquí Pedro Monitis per xerrar una estona amb el càntabre, abans, com diem, com si fos el dia de la marmota, Astralpool Natació Sabadell i STM Centre Natació Mataró de waterpolo femení tornen avui a veure's les cares tot just 3 dies després d'un partit curiós a Can Llong, perquè el va guanyar l'equip maresmenc, però va quedar eliminat. I tot i la derrota, el club sí que va passar, i a més com a primer de grup, als quarts de final de l'Eurolliga per la diferència de gols. En fi, això és passat. El present ens porta avui a la Joan Serra de Mataró, piscina descoberta. Allà s'està jugant des de 3:15, per tant, des de fa 20 minutets, el penúltim partit d'aquesta primera volta de la divisió d'honor femenina de la Lliga regular. I dic això del dia de la marmota perquè ja serà el quart enfrontament en els pocs mesos de curs que portem, Supercopa, Copa Catalunya, Eurolliga i ara també partit de Lliga regular, el primer allà. Per cert, tots s'havien jugat fins ara aquí a Sabadell. A més, s'enfronten els dos co-líders, sense haver cedit encara cap punt, per si voleu, més al·licients encara a aquest Mataró-Sabadell. Pau Vituri, Mataró, què tal, com estàs, com va la cosa?
Què tal, Adri? Bona tarda. Doncs va per feina la cosa. Ha començat un parell de minuts abans de l'hora estipulada, aquest partit, a 3:15, i ara mateix ens trobem ja a 1:20 per arribar al descans. Si els tres precedents havien estat igualats, aquest no podia ser menys. De moment, empat a 3 al marcador.
Empat a 3 al marcador, per tant, de moment, tanteig curt. Si dius que anem camí ja gairebé del descans, amb quines sensacions, allò que deia David Palma, per exemple, en la prèvia dels punts a corregir respecte, recordem-ho, les tres derrotes consecutives que porta el Sabadell contra el conjunt maresmenc, com estàs veient a les deixebles de David Palma?
Doncs mira, han sortit millor que en els altres tres partits. De fet, fa no res, fa uns segons, guanyaven per 1-3. Això sí, com l'altre dia segurament, perdonant algunes opcions clares per eixamplar la diferència, i això ho ha aprofitat l'equip de Dani Ballar per, en els últims minuts, ara fa res, doncs abans estéssim aquí a la piscina Joan Serra, Clara Cambrai ha fet el 3-3. Per tant, igualtat, insistim, 40 segons per arribar al descans, ara superioritat de l'Astralpool, que ha acabat amb un xut de Sabrina van der Sloot al travesser i a les mans de la portera Maria Elena Sánchez. Per tant, insisteixo, ara mateix 33 segons per arribar al descans i pràcticament aquesta primera part morirà amb aquest atac del...
Doncs ens quedem allà i així ja sabem una miqueta com acaba morint, com comentaves tu, Pau.
Mira, hi ha hagut contrafalta ara mateix del Mataró, queden 20 segons per acabar aquesta primera part. Atacarà l'Astralpool, que intenta sortir ràpidament al contraatac, tot i que s'ha replegat bé el Mataró. La pilota a mans d'Irene González, queden 10 segons, serà l'última acció. Maggie Stephens intentant aquí rebre la falta amb expulsió. Dani Espar, per tant, superioritat, queden 5 segons. Aquesta acció de l'Astralpool no mira porteria Irene González, se'n passarà aquí el cronòmetre, se l'han passat l'Astralpool Natació Sabadell en aquesta última superioritat de la primera meitat. Per tant, descans aquí, Adri, a la piscina de... Serra, de moment, amb aquest marcador de 3-3, insisteixo, ha obert el marcador al Mataró amb un gol de Simon Van de Kratz, però ràpidament ha capgirat l'Estralpul al marcador amb dos gols de Mati Ortiz, d'una de les poques habituals en producció ofensiva, i de Judit Forca, empatat al Mataró en aquest compàs final del segon quart. Per tant, tot per decidir en els últims 16 minuts.
Doncs deixem fent feina per aquí, per Mataró. Pau, si de cas, després de l'entrevista amb Pedro Munitis, amb més calma, xerrem una estona i fins i tot, depèn de com podem escoltar alguna protagonista, de moment, descans 3-3 a la Joan Serra, a la capital del Maresme. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
I encara lligat al Club Natació Sabadell, avui, per cert, tenim dinar de Nadal al restaurant del club a Can Llong, una cita tradicional a aquestes alçades de calendari. Serà d'aquí a una estona, aquí no arriba una horeta, però connectem també en directe amb Can Llong. Sergi Garcés, què hem d'esperar del dia d'avui? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Adri. Això mateix, cita tradicional amb el Club Natació Sabadell, convidats en aquest cas pel seu president, pel Claudi Martí, que ja es troba per les instal·lacions del carrer Budapest, d'aquí de Can Llong, i esperant també quines seran les paraules de balanç de Claudi Martí respecte al que ha estat aquest 2021 per la seva entitat. Evidentment, i com ahir també va quedar palès a l'Assemblea Ordinària de Socis, doncs una situació ara mateix on l'economia, on la caixa és la principal protagonista. Aquesta situació complicada que viu l'entitat, sobretot molt afectada, com la resta d'entitats esportives o la gran majoria, per culpa de les conseqüències que encara avui s'arrosseguen després de la pandèmia, després d'aquesta Covid-19. D'altra banda, una de les novetats, podríem dir-ho així, respecte a les edicions d'altres anys, és que hi haurà l'absència d'esportistes dels diferents equips del Club Natació. Era habitual veure nedadors, veure waterpolistes en aquest dinar de Nadal, però precisament el protocol Covid i també algunes de les cites del calendari esportiu en el qual es troben ara mateix encara immersos aquests esportistes faran que avui doncs aquesta cita habitual, aquesta trobada habitual entre l'entitat que presideix Claudi Martí i la premsa sabadellenca i també catalana doncs no tingui aquesta companyia. Per la resta, esperant que acabin d'arribar tots els protagonistes a les instal·lacions de Can Llong, aquí al carrer Budapest, i per tancar també de manera una mica més festiva, per dir-ho així, doncs aquest 2021 pel que fa a l'esport i pel que fa sobretot al Club Natació Sabadell.
Gràcies, Sergi. Guardeu-me en un lloc a la taula. Després del programa m'hi acosto aquí a Can Llong amb aquest dinar tradicional de Nadal del Club Natació Sabadell. Esport en directe, també aquesta cita tradicional de les dates nadalenques. Esperant a Pedro Munitis, insisteixo, d'aquí a res, a uns minuts, està arribant des de l'entrenament. Tindrem aquí el Santanderí. Anem avançant, anem fent feina, anem parlant de futbol i de seguida l'entrevista en profunditat amb l'entrenador del Centre d'Esports. Gairebé, com si fos un informatiu ràpid, picadet, mentre ens posem al dia i quan arribi Pedro Munitis fem una aturada en el camí i xerrem en profunditat amb ell. Parlem, per exemple, de la segona catalana, de retruc també del Centre d'Esports, perquè el Can Rull Romoló Tronchoni ha escalat fins al cinquè lloc del seu grup de segona catalana amb la victòria per 0-1 al camp del Castellà amb gol de Manolo Morillo. Diumenge a un quart d'una pot fer-li una altra queixalada a la classificació, aprofitant la visita a Can Rull del tercer classificat, del Joanenc, a qui passarien en cas de victòria arlequinada. El golejador de l'últim partit, Manolo, el mitja punta del Can Rull, no creu que el següent partit marqui definitivament si poden aspirar o no a aquesta part alta. Recordem el Can Rull, un equip que és acabat d'aterrar aquesta categoria des de tercera catalana.
Ara mismo es complicado, queda mucha liga todavía, queda más de la mitad de la liga, y saber si vamos a estar arriba o no es difícil, somos un equipo recién ascendido, y entonces, bueno, paso a paso y a seguir ganando cada partido, cada semana, tres puntos, y una vez que nos salvemos, pues ya mirar más arriba.
Manolo Morillo ha ja alertat de la dificultat del rival, posant com a referència la victòria del Joanenc a l'estrena de la Lliga contra el Sabadell B. Això sí, espera fer valer el factor camp. L'equip de Numoski és a només 3 punts del segon classificat, això sí, amb un partit més que la resta d'equips d'aquesta part alta. Aquesta setmana també reprendrà la competició el Sabadell B, per això deia que estava una mica lligat al Centre d'Esports, després d'una setmana de descans. Al filar arlequinat rebrà el Sallent dissabte, 6:45 a Olímpia, de l'últim partit en passatge dues setmanes, i a més va ser derrota, cosa que és estrany perquè gairebé anaven a un ritme de golejada setmana rere setmana en el filial del Centre d'Esports Sabadell. L'últim partit, però, derrota 2-1 al camp de la Pirinaica del segon classificat, però tot i no jugar els sabadellencs segueixen com a líders amb un punt de marge ara respecte a aquest últim rival. Jordi López, el tècnic arlequinat, no creu que l'última ensopegada hagi generat cap dubte.
L'equip és molt conscient de del moment en què estem, o sigui, no podíem guanyar tots els partits d'aquí a final de Lliga. És evident que la competició final és difícil que cada setmana puguis plasmar superioritat i guanyar tots els partits. I els jugadors estan molt, molt tranquils i molt confiats en que tornarem a competir bé i a seguir amb la victòria.
Doncs confiança al vestidor del segon equip del Centre d'Esports. A més, diumenge a les 12 hi ha un Pirenaica Tibidabo. El conjunt sabadellenc li podria donar un cop de mà contra el principal perseguidor. Ara mateix a la classificació del Sabadell B. Els de Torreromeu són novens després d'empatar sense gols contra l'Atlètic Gironella en el que era el tercer empat consecutiu pels blanquivermells en el que portem de temporada. I a l'altre grup, el grup 5, després de la primera victòria en dos mesos, la sabadellenca tornarà a jugar una altra vegada a casa al municipal de la Creu diumenge contra el Montcada. Davant del filial del Vilassar de Mar, els taronges van assaborir de nou una victòria, la segona de la temporada, que els permet millorar la situació a la taula. Ara els de la zona sud són tercers per la cua, però això sí, han comprimit molt més aquesta zona baixa. José Antonio Moreno, el nou tècnic de la sabadellenca, confia que l'últim partit sigui l'inici de la revifada de l'equip a la classificació.
Yo creo que debe de ser un punto de inflexión hasta ahora de cómo... como el equipo estaba sacando los resultados, y si bien tenemos que mejorar en el juego, por lo menos las sensaciones fueron buenas, el equipo está vivo, el equipo está capacitado para sacar esto adelante, y la verdad es que sienta bien ganar, y creo que debe de ser un punto y seguido a una situación donde tenemos que mejorar y conseguir puntos lo antes posible para salir de esa situación.
Horari habitual també en aquest segon partit consecutiu al municipal de la Creu, és a dir, a 11:45, aquest sabadellenc Montcada, duel directe de dos equips que són a la part baixa del grup 5 de segona catalana.
Hotel Suís.
Més futbol, un quart de dues. El Sabadell femení ha començat la segona volta de la primera fase de preferent amb una derrota, podríem dir, previsible a Olímpia, veient qui estava al davant, que era ni més ni menys que el líder, el Palau Tordera, això sí, un inapel·lable 0-5, golejada en contra de les Arlequinades, un resultat que manté les sabadellenques penúltimes. Tot i que la victòria contra el Cerdanyola per 4-2 en l'anterior jornada podia suposar un punt d'inflexió, es va imposar la lògica, podríem dir, la superioritat d'un primer classificat que venia embalat. 3 victòries i un empat en els últims 4 partits. Marc Gabriel, el tècnic de l'equip, destaca el gran número de baixes com un factor decisiu també, tenint en compte la superioritat, sobretot en quant al físic del rival.
Sabíem el rival que teníem davant, és un equip que competeix molt bé i físicament són bastant superiors. També tenint en compte que tenim fins a més de 8 baixes a la plantilla per lesions i diversos factors, llavors això també condiciona, perquè físicament la veritat és que la segona part s'ha notat molt.
El Sabadell femení va completar una primera volta decebedora, on només van aconseguir 7 punts de 30 possibles, però estan a una única victòria d'enganxar-se a la zona mitjana de la taula. Recordem de totes formes que només els 3 primers classificats disputen la fase d'ascens i la resta de preferent lluitaran per la permanència. Segons Gabriel, tot i la derrota contra el Palau Tordera, l'equip està millorant les sensacions de joc i confia sobretot en trobar una bona dinàmica en aquesta segona volta que acaben d'encetar.
Intentar millorar les sensacions de joc. Al final i a llarg termini buscar més punts. Buscar molts més punts dels que hem fet a la primera volta, i jo crec que estem per la bona dinàmica, tot i que avui no hagi sortit tal com pensàvem.
Si l'últim partit va ser contra el líder, el Sabadell femení visitarà ara el municipal de Mianigas diumenge a les 4 de la tarda per enfrontar-se a un altre dels cocos, podríem dir, d'aquest grup de preferent femení, com és el Porqueres, l'actual segon classificat. Tourmalet pel sènior femení del Centre d'Esports, i Tourmalet el que està tenint també el futbol sala Sabadell femení, que ha tancat concretament aquest tram tan dur del calendari a segona divisió amb una nova derrota, la tercera consecutiva, però això sí, manté els 2 punts de marge amb el descens a les portes d'una autèntica final a Cal Balsac. Les Arlequinades van caure 3-0 a la pista de qui és, de fet, el nou líder de la competició, el Natació Caldes, un equip que es va aprofitar de l'empat entre el Castellón i el César Augusta per situar-se com a primer. Com diem, la distància amb el perill segueix sent la mateixa pel que fa les de Xavi Muñoz, però el Ripollet comença a pressionar també per sota amb els dos últims empats que ha tret de manera consecutiva. Aquest cap de setmana el Futbol Sala Sabadell femení torna a casa després del polèmic trasllat puntual a Sol i Padrís, un partit, això sí, per rebre el Santa Ana Valencià, el cué d'aquest grup 2 de la segona divisió de Futbol Sala femení, amb només 2 punts en 11 jornades. Per tant, una oportunitat boníssima, una oportunitat d'or per tallar amb aquesta dinàmica contra els rivals de la part alta i agafar aire contra un rival que és directe just abans de l'aturada nadalenca. El xiulet inicial serà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac, aquest Futbol Sala Sabadell femení contra el Santa Ana de València.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre d'un quart de dues en directe a l'Hotel Suís. De seguida, Pedro Munitis. De seguida, escoltem l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Avui, en el segon dia consecutiu d'entrenaments conjunts a la plantilla arlequinada, després de la tornada a la feina ahir al Car de Sant Cugat. Avui, una altra vegada, entrenament al Centre del Rendiment, que ha acabat ara fa no res, d'aquí que tinguem, d'aquí a molt poc, a Munitis aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Abans, fem també una pinzellada de bàsquet, perquè el Club Natació Sabadell comença ja a remuntar el vol al grup 2 de la Copa Catalunya Masculina. Els de Jonathan Ramírez van sumar la tercera victòria consecutiva a les Naus, les 3 de fet que tenen a la classificació, en superar el filial del Tarragona per un clar 83-64. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Xavi Colomer.
El Natació Sabadell sembla que ha trobat el camí de la victòria, almenys a casa. Aquesta jornada tocava rebre el filial del Tarragona, quart classificat i un dels millors equips de la Lliga. En un gran partit coral de tot l'equip, els nedadors es van endur la victòria amb molt marge, després de dominar tots els quarts. Marc Uller, jugador del club, valora aquesta victòria.
Necessitàvem la victòria. La veritat que estem molt contents del partit d'aquest dissabte contra el Tarragona. Penso que vam fer un partit des del minut 0 fins al 40 molt, molt bo. La veritat és que el Tarragona és un equip molt intens, és un equip molt gran també. I la veritat és que vam estar molt encertats també, que hi ha hagut partits que també no hem acabat de guanyar per no estar fins, però la veritat és que estem treballant molt bé les últimes setmanes, ara ja tenim la majoria de l'equip al complet.
Després d'un inici de temporada molt complicat per als nedadors i amb moltes lesions, a poc les coses van millorant. Amb aquesta victòria, el Natació Sabadell abandona la penúltima posició de la taula i agafa oxigen. Uller analitza aquest inici de temporada.
Aquesta temporada vaig començar, hem començat una miqueta amb dubtes, també vaig tenir una situació personal una miqueta complicada al principi de temporada, i res, no, seguim treballant, el que al final el que ens demana el Jonathan és competir a cada entreno, competir cada partit, i els resultats arribaran, no? La veritat és que, ja ho he dit abans, no hi ha hagut cap partit excepte un parell d'allò que ens hagin guanyat de més de 20 i tal, sinó que hi ha hagut partits que hem competit fins al final i per raó per bé hem acabat perdent.
Ara toca sumar fora de casa i la primera oportunitat serà aquest cap de setmana a la pista del Bàsquet Almeda, conjunt situat en la zona tranquil·la de la classificació en el que serà l'últim partit abans de l'aturada nadalenca. Uller confia en la victòria, tot i que reconeix la dificultat del partit.
És una pista que és així petiteta, tens el públic molt, molt a prop, el públic apreta, vulguis o no, l'equip de l'Almeda aquest any està bé, és un equip també que, al final, aquest grup que tenim, tots els equips poden guanyar tothom. Nosaltres hem guanyat a Tarragona, que en el seu moment estava 5è, 6è, contra Ripollet, contra Cerdanyola hem competit, hi ha hagut partits que l'equip de baix ha guanyat i l'equip de dalt ha perdut, i jo crec que és això, no? Que al final és un grup que ens ha tocat que és molt igualat.
Aquest partit de la pista de l'Almeda serà dissabte, 6:15, i encara la Copa Catalunya, però el grup 3, en aquest cas el bàsquet Pia, segueix enfonsat a la taula amb un únic triomf en 10 jornades. Els de Toni Mesa van caure novament en la seva visita a la pista del Granollers, i a més amb contundència, 82-55, en un duel en el qual els escolapis només van competir en el primer quart. A diferència del club, l'Escola Pia segueix penúltima, i aquest diumenge a 2:15 del migdia, horari força estrany, el Pia Garden, al carrer Garcilaso, rebran el Sant Josep, equip de la zona mitjana-baixa d'aquesta taula en el seu grup de la Copa Catalunya de bàsquet. Deixàvem ara fa un moment en directe el partit entre el Mataró i el Sabadell de waterpolo femení amb empat al descans. Recuperem el Pau Vitori, que el tenim a la capital del Maresme, a la piscina Joan Serra, per saber com va el partit, Pau, si continua aquesta igualtat o no.
Mira, Adri, doncs ara mateix fa 3 segons, botzina del final del tercer quart, i sí, segueix la igualtat aquí en el marcador, empat a 4 entre l'STM Centre Natació Mataró i l'Astralpul Natació Sabadell. Insistim, en un partit on s'estan imposant clarament les defenses, un únic gol per banda en aquest tercer quart, Irene González per part de l'Astralpul i la resposta immediata d'Anna Gual per part del Mataró. Un partit que està anant molt ràpid perquè no hi ha hagut de temps morts, perquè hi ha pocs gols, per tant, poques interrupcions per deixar la pilota al bell mig de la piscina. Per tant, insistim, tot per decidir en els últims 8 minuts de partit aquí a la piscina Joan Serra de Mataró.
En d'altres esports, Pau, seria ben estrany que el duel entre co-líders jugui un dimecres al migdia. Suposo que en quant a gent, potser algun soci fidel del Mataró, algú molt amant del waterpolo, però ni que sigui per horaris, una mica estrany, no?, jugar un partit d'aquesta transcendència un dimecres a 1:45.
Sí, de fet, aquesta piscina Joan Serra de Mataró és prou gran i just al darrere, a la mateixa piscina, però just al darrere de la porteria que ara defensava Laura Ester, hi ha habilitats ben bé 7 carrils, 6-7 carrils de natació, on ara mateix hi ha un bon grapat de socis de natació fent curt en aquest cas. Sí que és cert que hi doncs, que han enganxat el partit i s'han quedat a veure gol, perquè t'he de dir, Adri, que fa un dia molt agradable aquí a Mataró, gairebé per anar en màniga curta. I bé, jo diria que més o menys de la resta de gent que ha vingut a veure entre familiars, curiosos, que s'han apropat aquí a veure el partit, estaríem parlant d'una trentena aproximadament d'aficionats de Mataró expulsava d'ell.
Doncs perdíem una miqueta la connexió ara a última hora amb el Pau Vitori. En tot cas, 8 minuts pel final d'aquest enfrontament a la Joan Serra de Mataró. Empat a 4, les defenses imposant-se als atacs en aquest partit penúltim de la primera volta de la Divisió d'Honor Femenina de waterpolo, amb un dia radiant, com diu el Pau, per ser 15 de desembre, no es pot queixar en aquesta piscina descoberta. Pau, tornem al final del programa, fem una aturada per la publicitat i de seguida aquí Pedro Munitis. Pau, fins ara, a Twitter, @RadioSabadell, et llegim ara amb el marcador final.
Fins ara, aviam si recuperem també la cobertura al costat de la platja, a vegades falla una mica, que vagi bé.
Vinga, sort, fins ara, amb el Pau Vitori. D'aquí a una estona, 4 minuts, 20 segons per arribar a 2:15, insisteixo, al Centre d'Esports Sabadell. Avui, amb aquest entrenament, un dia, per cert, una mica curiós, perquè aquesta setmana, com dèiem, hi haurà partit, avui mateix el Castellón juga contra el Cartagena a les 8 del vespre a la Copa del Rei, encara que de seguida escoltarem a Sergi Escobar, l'entrenador, l'homòleg de Pedro Munitis a la banqueta del conjunt castellonenc, que la Copa està molt bé, que és contra una segona divisió, però que al final la prioritat és la Lliga i, per tant, reservarà fins i tot a jugadors al Club Deportivo Castellón en el partit d'avui a Castàlia, pensant en la cita de diumenge, l'últim partit del 2021. Ahir ho comentàvem en directe, escoltàvem aquí, a Ràdio Sabadell, la roda de premsa de Néstor Querol, i dèiem aquesta dada. L'any passat l'últim partit va ser a casa contra el Castellón, el del 2020. L'últim partit de l'any natural del 2021 serà també davant del conjunt orellut. Això sí, tornarem la visita. Serà allà, serà a Castàlia. Veurem si amb empat o no, veurem si amb gol de Néstor Querol a última hora o no. Aturada per la publicitat. Després tindrem a Pedro Munitis al caure aquí a Ràdio Sabadell. Avui insisteixo que la plantilla ha continuat amb la seva preparació per aquest últim partit de l'any, aquest Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell, que escoltarem en directe diumenge des de 12:15, per tant, horari matinal, a la sintonia del Sabadell en joc. El Toni González ens ven quatre coses i a la tornada més teca anem amb el Centre d'Esport Sabadell.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
Bona tarda, són les dues. Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Equador del programa esgotat a la sintonia de Ràdio Sabadell, més directe, pràcticament impossible. Acabat d'arribar al centre de Sabadell, Pedro Munitis, entrant ara mateix aquí a Ràdio Sabadell. De seguida el saludem aquí al Santanderí, en gairebé no arriba ni un mes des de la seva arribada al Sabadell. Avui fèiem càlculs i 23 dies, 3-4 setmanes des que es va confirmar la seva arribada aquí a la banqueta arlequinada per suplir Antonio Hidalgo, i a més poc ens podíem imaginar en aquell moment que tindria més un brot de coronavirus que l'impediria poder treballar amb normalitat gairebé fins ahir mateix. Per tant, estem parlant de 10 dies ben bons d'aturada a l'activitat del Centre d'Esports Sabadell. Ja sabeu que tenim en marxa el partit amb igualtat màxima a Mataró, amb empat en els últims compassos entre mataronines i sabadellenques, aquest partit de la fase regular de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo, i pel que fa al Centre d'Esports Sabadell, preparant un partit que tant de bo que sí pot ser un punt d'inflexió, encara que és una mica estrany, no? Després d'una aturada pel coronavirus, aquest brot que ha tingut el Centre d'Esports Sabadell, ara serà a jugar un partit i vacances nadalenques abans d'encetar una altra vegada un nou any, el 2022. Just gairebé no li dono temps ni de seure a la cadira, per tant, que agafi aire i que respiri més directe, insisteixo, gairebé impossible. Entrenador del Centre d'Esports Sabadell, Pedro Munitis, què tal, com estàs?
Hola, muy buenas. Bien, todo bien, todo bien.
A la carrera prácticamente venís directos desde el CAR de San Cugat, hoy había entrenamiento. ¿Qué tal ha ido la sesión?
Bien, bueno, pues después de no poder trabajar juntos durante estos 10 días, pues a tope de trabajo, intentando meter conceptos, muchos de ellos con calzador, porque no tenemos mucho tiempo. Pero bien, bien, el jugador está súper receptivo, con ganas de trabajar y con ganas de dar la vuelta a esta situación.
Es que ahora lo decíamos, no llevas ni un mes aquí en Sabadell. A mí me dicen hace 3 meses que tendríamos a Pedro Munitis aquí en el estudio y no me lo creo, no es algo que no te esperas. A ti también te hubiese sonado raro, según una entrevista en Radio Sabadell. ¿Cómo va la adaptación al equipo, al club, a la ciudad, todo nuevo en cuestión de pocos días?
Bueno, la verdad que es súper contento. Ya dije el día de la presentación, después de 2 días, que estaba encantado con el trato que me estaba dando todo el mundo, con los medios que estaban poniendo a nuestro alcance para trabajar. Y bueno, sí que es cierto que llevamos un mes y en un mes nos ha pasado, yo qué sé, pues lo que te puede pasar en un año o en más, ¿no? Nos ha pasado un poco de todo. Pues 2 partidos en una semana, venía otro y nos paran por el tema de COVID, 10 días confinados, y bueno, pues esta es la primera semana que estamos trabajando con un poco de normalidad, pero muy bien.
Todo muy raro, ¿no? Por eso supongo que como entrenador puedes esperar muchos escenarios, que haya un brote de coronavirus y manden a medio equipo para casa, ¿eso no?
La verdad que con eso no contábamos. Con lo otro sí, ¿no? Que teníamos en prácticamente 8 o 9 días 3 partidos. Sí, sabíamos a lo que veníamos. Con esto no contábamos. La verdad que nos ha descuadrado un poquito. Pero esto es una cuestión de adaptarse, ¿no? Las circunstancias son las que son y intentar adaptarse y mirar hacia adelante con el mayor optimismo posible.
Las primeras semanas siempre son de conocer al grupo, que se empapen un poco de tus ideas, etcétera. Evidentemente con obstáculos como este parón que decíamos y demás, pero ¿cómo ha afectado el brote de COVID ahora que lleváis ya un par de sesiones? ¿En qué punto estaríamos de este proceso de conocimiento mutuo entre plantilla, entrenador, cuerpo técnico y jugadores?
Bueno, pues la verdad que nos ha cortado un poquito, ¿no? Porque sí es cierto que iba a ser duro el tema de jugar 3 partidos en prácticamente menos de 10 días, yo creo que eran 9 días, pero nos hubiera dado la continuidad de ir trabajando cosas a medida que nos iban pasando situaciones en partido y bueno, pues es un fastidio, ¿no? El tener que parar otra vez cuando todavía no ni has automatizado nada, porque prácticamente no has tenido tiempo para trabajar, ni has podido crear un vínculo a nivel afectivo con la plantilla, que en medio de todo esto te paren 10 días, bueno, pues no favorece, pero lo dicho, es lo que hay, ya no sirve de nada el quejarse, bueno, es una de las normas que tenemos, que no hay queja, o sea, es buscar soluciones a los problemas, no problemas a los problemas.
Es una de las consignas incluso para el grupo, quiero decir.
Sí. Aquí no, esto es lo que hay, ¿no? Siempre hay 2 opciones, o quejarte y echarte a llorar, o mirar al problema a la cara, hacerle frente y superarle, no hay otra.
Han pasado 2 semanas sin jugar, el resto de la liga sí que han tenido partidos. Para los más pesimistas o poco optimistas, podríamos decir, me incluyo, de hace 2 semanas, cuando ya se supo que no se jugaba en Palamós, con 5 puntos de desventaja respecto a la permanencia, en aquel momento mirabas el calendario y decías, a ver si cuando volvamos a jugar vamos a estar con una brecha abierta de, no sé, 7, 8, 9 puntos. Aquí como mínimo la distancia es de 6, que quizá por ahí también puedes enganchar al grupo y decir, nos quedan 6 puntos por disputar pendientes, que el resto ya ha jugado y la distancia es de 6.
Sí, esto como siempre, lo puedes ver como tú quieras, o la botella medio llena o medio vacía. Yo creo que tenemos motivos para verla medio llena, ¿no? El primero ese, que después de tener dos partidos aplazados, solamente nos han metido un punto más. La siguiente también es que viendo contra los equipos que nos hemos enfrentado, tanto Andorra como Sanluqueño, la imagen que fue capaz de dar el equipo en mucha parte del encuentro, y luego lo que ha sucedido en partidos posteriores como Andorra, Linense, que lo mete 7-1, o va a Castellón y lo gana con una autoridad de la leche, bueno, pues creo que igual no estamos tan mal. Y vamos a Sanluqueño y la primera parte es totalmente nuestra y con unas sensaciones muy buenas, y el otro día le mete 4 al Cornellà. O sea que hay que hacer una valoración siempre. Es difícil, ¿no?, cuando estás en una situación de esta, tener la calma para analizar desde la objetividad, pero que creo que no estamos tan mal.
Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de aspectos de análisis de la categoría, etcétera, pero hay una parte que es psicológica también, que es anímica. Decías tú el tema de aquí no vale queja, no hay lugar para la queja. Cuando anunciamos esta entrevista ayer, uno de los oyentes decía: tengo ganas de escucharlo porque necesitamos una inyección de positivismo. No sé si uno, cuando viene de nuevo, viene con esa mentalidad de decir: aquí hay que cambiar el chip.
Sí, total. Se lo dije a los jugadores. Nosotros venimos frescos, ¿no?, del sofá de casa, ¿no? Y lo que tratamos es, o lo que debemos de tratar, es de nosotros inyectarles pues la frescura con la que venimos, un análisis objetivo, que muchas veces cuando estás dentro pues eres incapaz, porque muchas veces los resultados te llevan a ello. Y lo que hemos tratado es de aislarnos nosotros y aislar a la plantilla pues del entorno, ¿no? Porque vienen de un año muy duro el pasado, de un descenso, de un año que empieza y no empieza bien, y malo sería que nosotros nos impregnáramos de ese negativismo en vez de tratar de nosotros llevarles a esta frescura que traemos y estas ganas de trabajar, y sinceramente, y de este optimismo que tenemos, porque como dije el primer día en rueda de prensa, creemos en la plantilla, creemos en nuestro trabajo. Al final sí que va a ser duro, porque es muy complicado en medio de una competición tener que meter todo lo que queremos meter y no hay tiempo suficiente y es agotador, pero yo estoy totalmente convencido que si nos dan tiempo para trabajar, el equipo va a ser capaz de salir de la situación en la que se encuentra.
Al Pedro Munitis, jugador, lo conocemos de sobras, marcando en Eurocopa, con Champions, Supercopa, Madrid, Depor, Racing sobre todo. Al Pedro entrenador lo teníamos que ir descubriendo, claro, en condiciones normales, una entrevista en el primer mes ya nos daría como para poder decir este partido, este otro. Como decimos, no ha habido tiempo. Por ejemplo, las primeras muestras, línea de 4 atrás, 2 pivotes, 3 medias puntas, una referencia arriba, eso cuando el equipo tiene el balón. ¿Es la idea explotar con la que trabajar ahora? Uno, cuando ya coge las riendas del Sabadell, porque además habías visto mucho al Sabadell, sí, antes de saber que lo entrenarías, etcétera, conociendo la plantilla, ¿ya era una idea con la que venías de decir: este esquema le va a ir bien a esta plantilla?
Sí, pero no creo mucho tampoco en sistemas de juego. Al final es una forma de, es una posición de partida, y luego te vas transformando, ¿no? Al final depende de una ocupación de espacios. Nuestra forma de entender esto, que es en función de la presión del rival, te va a ofrecer unos espacios u otros, y tenemos que tener la capacidad para saber interpretarlo y ocuparles, ya sea desde la posición de partida, como estamos hablando, que en este momento será un 4-2-3-1, pero puede ser igual de un 4-3-3 o desde un 4-4-2. Al final simplemente es una posición de partida.
Y dentro de este análisis, y después de estos dos primeros partidos que decías, ¿qué es aquello que echas en falta, aquello donde tiene que mejorar el Sabadell? ¿El margen de mejora por dónde pasa viendo ya las dos primeras muestras del Sabadell de Munitis?
Bueno, lo que necesitamos es, lo que estoy viendo, es que hacemos toda la misma velocidad. Tenemos que ser capaces de interpretar cuándo aceleramos y cuándo le bajamos un cambio. También es complicado, ¿no? Porque la situación es la que es, la gente tiene muchas ganas y muchas veces te lleva a precipitarte, ¿no? El tener la pausa esta cuando las cosas van bien es como la seguridad que te da que sí que puedes manejar en momentos los tiempos, y hacemos todo a la misma velocidad. Pero bueno, a medida que vayamos automatizando comportamientos, yo creo que eso nos dará seguridad para interpretar qué toca en cada momento. No puedes hacer lo mismo una iniciación que un ataque en campo contrario, que una presión tras pérdida, que una defensa organizada, ¿no? Y ahora mismo lo que tenemos es eso, a lo mejor ese punto de ansiedad que nos lleva a por momentos precipitarnos y cometer errores que nos están penalizando mucho.
Eso al final también es confianza, ¿no? Que evidentemente se nota y que además en ese sentido no es por insistir en lo que decías antes del punto de no podemos estar aquí recreándonos en la queja y ya sí, está, sí. Pero es que llegas, no se gana el primer partido, eliminación en Copa y llega el brote de coronavirus ahora. Ojalá que sí, por muy bien que vaya, es Castellón y parón por Navidades, sí, que casi no da
otra
tiempo,
vez,
¿no?
Sí, nos está penalizando un poquito la situación. Pero bueno, la gente ha venido yo creo que con otro aire. A lo mejor el parón este nos ha servido a todos para que sea un punto de inflexión, de intentar, o bueno, o nos ha servido también para no estar en el foco durante estos días y que podamos enfocar nosotros en lo que es el trabajo, ¿no? En lo que tenemos que hacer, no tanto en el resultado.
Eso también, el tema de la confianza que decía ahora, lo de la falta de gol también, ¿no? Al final estamos en diciembre, 8 goles solo, los delanteros no se han estrenado.
Sí, pero fíjate, tu pregunta al final va enfocada a delantero, ¿no? Yo lo que estoy tratando es de hacer lo contrario, ¿no? De decir, el equipo no hace goles, es una cuestión del equipo. No podemos focalizar en los delanteros. El gol lo puede hacer. Está claro que el delantero está más cerca de la portería y bueno, tiene más posibilidades de hacer gol. Pero creo que no debemos de cargar en una posición en concreto, sino que tenemos que conseguir que los que están alrededor de delantero también nos sumen a la hora de defender, que no son los defensas y el portero, sino que acabemos teniendo una mentalidad muy de grupo, ¿no? De ganamos, perdemos todos, metemos goles o nos los meten a todos y desde ahí crear algo fuerte que nos pueda sostener en los momentos delicados.
Ahora te pregunto por Castellón, que será el último partido del año, pero luego nos esperará un mes de enero para abrocharse el cinturón. Si estaba más o menos limpio para poder trabajar con la semana para la Copa, etcétera, aquí.
Bueno, pues otra vez nos tocará trabajar sobre partidos, ¿no? Como venimos hablando, creemos en la totalidad de los jugadores que tenemos. Y cuando hay partidos en tan poco tiempo, bueno, pues tendrá que haber rotaciones y todo el mundo se va a sentir más dentro y más partícipe de lo que está pasando. Y bueno, como hablamos antes, se puede ver de una forma negativa o positiva.
Hablemos del Castellón. Teníamos un corte de Sergi Escobar. Hoy juega Copa contra el Cartagena y de hecho lo escuchamos diciendo que directamente la Copa está muy bien, pero que la prioridad, dice el entrenador del Castellón, es la Liga.
Va a haber variaciones porque ya sabemos que hemos repetido pues, la carga de partidos que tenemos. Tenemos que llegar al domingo, es el partido más importante. Mañana se va a sacar un equipo muy competitivo, pero si me dieran a elegir, lógicamente, los tres puntos de Sabadell son claves para seguir en nuestro objetivo prioritario y principal.
La prioridad para el Castellón, la Liga, supongo que es un discurso que repetimos o vamos escuchando en tantos y tantos partidos de tantos y tantos equipos. ¿Cómo los esperas tú? Porque han superado también un brote, una situación más o menos similar, una buena racha. Luego, como decías antes, el Andorra gana y bien ganado en Castalia. ¿Tú cómo los esperas?
Bueno, pues es un equipo pues que se encuentra en un momento dulce. Hasta el partido del otro día, bueno, incluso en el partido del otro día, prácticamente la primera llegada son capaces de hacer un gol increíble, o sea que ahora mismo están
de que
cualquier cosa que tiran a portería acaban todo lo que no nos está favoreciendo a nosotros, les está favoreciendo a ellos. Están en un momento de muchísima confianza. Esa confianza se traslada también a la seguridad que tienen desde la iniciación, un equipo con muchísima movilidad, los medios centros te aparecen entre central lateral, laterales se meten dentro, media punta aparece, o sea, están en un momento de confianza que les permite, bueno, pues tener todo este tipo de automatismos y que sean capaces de llevarlos a la práctica. Y luego a nivel defensivo es un equipo con muchísima experiencia, con jugadores que, bueno, pues con mucha jerarquía, son capaces de juntarse, son capaces de apretar alto, la verdad que bueno, que están en un buen momento, o por lo menos hasta este partido pasado lo estaban. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero creo que bueno, tenemos una semana para prepararlo mejor que los anteriores, esperemos que hacerlo de la mejor manera y que luego seamos capaces de ponerlo en el campo.
Quedan a todo esto 24 jornadas, que claro, lo miras así es una barbaridad, lo que pasa es que al final es muy difícil, supongo, aislar al jugador del día a día, de todo lo que se lleva vivido hasta ahora, de tener unas expectativas a las que no llegas, de estar arriba, de cambios en la dirección deportiva, en el banquillo, etcétera. ¿Cómo se consigue aislar al grupo de decir que se queda mucho aún?
Bueno, pues tratando de, lo primero, de darles datos lo más objetivos posibles, ¿no? Los que hemos hablado al principio, o sea, con dos partidos aplazados estamos a seis. Dependemos prácticamente de nosotros para ser capaces de salir de esa situación. Y luego, que los partidos que se han jugado, que sean capaces también de analizar desde la realidad de la actualidad. O sea, hemos sido capaces de imponernos en muchos momentos de los partidos a los rivales, o sea, que no estamos tan mal. Y luego lo que tú dices, que es una verdad, faltan 24 partidos, o sea, que queda un mundo, o sea, que un resultado no nos puede hacer tambalearnos, que es lo que decías antes, que es chavas de menos, pues esto, el partido de sanluqueño, estamos haciendo un partido muy, muy bueno, en muchas fases imponiéndonos al rival, y el primer gol que encajamos nos descompone totalmente, ¿no? Que son cosas que seguiremos trabajando a nivel mental, ¿no? Pero que la verdad es la que es, bueno, que estamos en una situación complicada. También es cierto que tenemos una gran plantilla, también es cierto que venimos con muchas ganas de trabajar y creemos en lo que hacemos, y que estoy con la total seguridad de que vamos a ser capaces de salir.
Una gran plantilla. Ahora el mercado te permite poder hacer algún cambio. Veremos cómo está también el club después de puertas adentro para poder hacer muchos, pocos o ningún cambio. Pero en ese sentido, ¿hay alguna petición? ¿No se ha hablado? ¿Tenemos que esperar algún cambio o no en el mercado de invierno?
Mira, igual voy a decir algo que no debía de decirse, o que son cosas de puertas adentro, pero yo cuando firmo me dice muy claro que la plantilla es la que es y que la situación no está para hacer cambios. Yo asumo desde el primer momento que esto es así y ya no pienso más. O sea, mi misión como entrenador es mejorar al equipo a nivel colectivo y a nivel individual. A partir de ahí, como no hay alternativa, no me planteo nada. Estamos centrados en esto, en trabajar con el grupo y mejorarles a nivel individual para que el grupo se vea beneficiado en este sentido.
¿No esperas, por tanto, ningún cambio?
A día de hoy no, me lo dejaron muy claro. Yo no... nada, o sea, sería injusto por mi parte, después de haber llegado a un acuerdo con unas condiciones, el salir aquí diciendo que ahora mismo no me vale fulanito o minganito, porque lo tenía que haber dicho en su momento. Como no lo hice en su momento, creo que no lo debo hacer ahora.
Te pregunto, otro oyente nos dejaba, Nacho, un mensaje que decía... después de coger al Racing como lo cogió Pedro Munitis y lo que sucedió con un gol en Sabadell de Osasuna en aquel momento... Sí. ¿No es algo que tienes ahí guardado, el decir, vengo a Sabadell donde me costó un descenso?
Sí, bueno, la verdad que ha formado parte de mi vida de una forma muy importante. ¿Quién sabe si las circunstancias hubieran sido otras, dónde estaríamos ahora mismo? Pero estamos aquí, ¿no? Y creo mucho en el destino y en que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Lo que puedo decir es que desde el momento que he caído aquí... me he sentido muy, muy, muy a gusto a la hora de trabajar. Me están dejando trabajar. El club es muy familiar. La gente nos está tratando muy bien. O sea, creo que es un buen sitio para mí, por cómo funciona todo. Bueno, todos somos de una forma de ser, que a lo mejor alguien necesita otro tipo de ambiente. En el ambiente en el que me encuentro, no tengo ninguna queja para no dar el máximo de mí. Y bueno, y de esta manera, pues creo que la cosa debería de ir bien.
Y con Manolo al lado, ¿no? Que al final tu mano derecha es de Sabadell, jugó en el Sabadell, había llovido desde entonces, pero supongo que eso también es como un apoyo, ¿no? Tener un soporte de alguien que es de aquí.
Total, total. Manolo me está ayudando muchísimo, conoce cómo es el club, cómo es la ciudad, cómo es la gente... qué es lo que gusta y no gusta, y bueno, para mí es un apoyo, bueno, siempre lo es, porque es un hombre con muchísima experiencia, ha vivido muchísimas situaciones en el fútbol, me aporta mucho, y aquí más. Y él está feliz, lo siente de una manera especial, y si él está feliz, con el cariño que le tengo, yo estoy más feliz todavía.
¿Hay cosas en el día a día que dices, esto me habías avisado antes de...? O sea, yo no sabía dónde estaba casi Sabadell en el mapa, como aquel que dice, exagerando, evidentemente. Y ahora que estoy aquí, se está cumpliendo esto que me habías dicho. Ya no del club, ¿eh? De la ciudad.
Bueno, de momento ya te digo que hemos tenido muy, muy poco tiempo para... Bueno, me decía Gerard que esto es el centro de Sabadell. y sinceramente es que ni me he movido.
Vuelta, ni una vuelta.
Porque, desde el momento que hemos llegado o nos han confinado o hemos estado en el club desde mañana a tarde-noche y seguimos así. Esperemos que todo esto se normalice un poco para poder disfrutar un poco de la ciudad.
El domingo todo esto Castellón, luego esa semana de vacaciones más o menos del 20 al 27 aproximadamente. ¿Aprovechas, por cierto, para ir para casa también, me imagino, claro?
Sí, porque bueno, es quizá lo más duro para mí, el cuando te vas de casa al dejar allí pues a la familia, mis hijos, mi mujer, mis padres. Tengo muchísimas ganas de verlos, sobre todo a los pequeños, que tengo un nene de un año y una nena de dos. Y bueno, pues estamos ahí con el FaceTime, que nos vemos un poquito, y papá, cuando vienes, y tengo muchas ganas de verlos y de sentirlos y cargar las pilas otra vez para una temporada larga sin poder ir a casa.
Con esto de la mascarilla, las caras, los rostros son diferentes, pero sí. Es que te veo solo los ojos y se te ilumina, sí, al final tiene que ser complicado.
Sí,
vives aquí en Sabadell, entiendo, por lo tanto, y solo.
De momento estamos en el hotel, o sea que no hemos podido ni encontrar piso. Es un tema, bueno, si algún oyente tiene un piso para...
Que llame, ¿no?
Para alquilar, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, porque está siendo una misión imposible, ¿no? Tampoco tenemos mucho tiempo para buscar, pero nos está costando mucho, o sea, todavía estamos en el hotel.
Pues por lo tanto será duro. Además, y con esto casi lo remato, recuerdo que en la presentación hablabais y decías, hemos hablado de hasta final de temporada y no tiene mucho sentido, tal y como está el patio, pensar más a largo plazo. Por lo tanto, es que casi incluso en el terreno personal, me imagino, ¿no? Sí. Estoy en el hotel aún y no he podido ni aterrizar casi.
No, por eso, sinceramente, tengo la maleta sin deshacer, o sea, voy cogiendo algo de la maleta casi que lo vuelvo a meter.
O sea, ni el armario del hotel ha llegado colgado.
Ni el armario, porque no sé en qué momento voy a tener que salir para algún sitio y digo, mira, es que no saco tiempo ni para deshacer las maletas. No sé si mañana vamos a encontrar un piso y nos tenemos que mover a toda leche y no quiero tirar tiempo en cosas que estoy necesitando ahora mismo para hacer otras, ¿no? Pero bueno, a ver si podemos encontrar algo pronto, instalarnos y estar un poquito más cómodos. Y nada, pero bien.
Ojalá que también, en cierta manera, si hay tranquilidad en el entorno, también ayuda, ¿no? El poder trabajar con más calma, estar instalados, etcétera. Acabo, en enero se complica todo, pero porque había un par de semanas libres con el tema Copa y demás. Aquí seguramente acabarán jugándose los partidos aplazados contra Costa Brava y contra Betis Deportivo. Pero supongo que también será como una pequeña pretemporada, una vez volváis de haber estado en casa cada uno con la familia en Navidades. Es decir, hasta el día 8 no tenemos partido contra el Linares, si no hay sorpresa de última hora con un partido aplazado.
Sí, no sé si será oficial o no. Bueno, lo que nos llega, otra vez igual vuelvo a meter la pata, porque hablo a lo mejor de más.
Mira,
pero
que te llamaremos cada semana, ¿eh?
No, pero no sé si estará confirmado o no. Se está hablando de que a lo mejor nos meten un partido el día 4. Si es así, pues ya otra vez. No tenemos tiempo para esa mini pretemporada. Pero bueno, aprovecharemos los primeros días para recordar lo que se ha hecho y luego enfocar en el siguiente partido, prepararlo como... Bueno, pues con un plan de partido más definido.
Pues me quedo con lo que decías antes, que por mucho que te pongan un partido el día 4, que no tengas tiempo, que estés en el hotel aún, no hay tiempo para queja. Por lo tanto, como lema, lo cogemos todos, los arlequinados.
No nos va a llevar a ningún sitio.
Pedro Munitis, un placer que hayas visitado aquí Radio Sabadell por primera vez, y no sufras, que sea vía Gerard o donde sea, si alguien llama, te pasamos el piso y tú vas a visitarlo.
Pues lo agradezco, la verdad que he estado muy a gusto hablando con vosotros.
Muchísima suerte, nos vemos como muy tarde, rueda de prensa previa y en Castalia, y después ya tendremos tiempo de felicitarnos las fiestas y demás, pero mucha suerte.
Muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Quatre minuts per arribar a les dues, quatre minuts clavats per tancar el programa. Marxem ràpidament per Mataró perquè crec que està ben acompanyat i ens ha d'explicar com ha acabat aquest partit de waterpolo. Pau Vituri, Mataró, Astralpool, Sabadell de waterpolo femení, com ha anat la cosa?
Doncs bones notícies perquè ha guanyat l'Astralpool 5-6 en un partit molt, molt defensiu i estem amb l'autora del 5-6, la Maica García. Hola, Maica, què tal?
Hola, bé, ara mateix peta caldo, però molt satisfeta.
Un partit molt diferent al de l'altre dia perquè s'han imposat les defenses, estàveu molt més cansades amb aquests tres partits de l'Eurolliga. Com l'has vist?
Totalment, l'esgotament d'aquests tres partits s'ha notat tant pel Mataró com per nosaltres, però bueno, satisfetes per agafar aquest lideratge de la Lliga i a continuar ara mateix, bueno, a pensar una mica també en vacances, en desconnectar i aviam com tornem la segona volta.
I sobretot que després de tres derrotes a casa contra el Mataró, li heu tornat la moneda a casa seva.
Exacte, crec que ja tocava ja d'imposar-nos això al nostre joc, al nostre partit i que som un gran equip i cap endavant.
Doncs Maica García, guanya de l'Astralpool, gràcies a dutxar-te que t'hem tingut aquí retinguda uns minuts, que vagi bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
La Maica García, que el partit ha anat molt per feina, que va ja de 20 minuts i per aquí, per tant, que t'han imposat les defenses i amb cement acumulat de l'Eurolliga.
Doncs aquest cansament de l'Eurolliga, t'escoltava una mica malament, una mica tallat al final de tot, Pau, a la Maica sí que hem pogut escoltar la boia de l'Astralpool Natació Sabadell, dos minutets per arribar a les dues. Pau, després d'aquesta victòria, el Sabadell líder, com deia la Maica, i una mica de tranquil·litat, no? Que també ve bé després de Eurolliga, la Supercopa, recordo, la Copa Catalunya, etc. O sigui, hi ha hagut un pic d'intensitat en quant a la temporada que ara, després d'aquest partit a la Joan Serra que comentaves, Pau, una mica més de tranquil·litat, no? Pel waterpolo femení sabadellenc.
Sí, espero que des d'aquí se m'escolti bé ara, si no ja...
Bastant
ja
millor, de moment.
Sí, no? Perfecte, doncs toquem fusta. El d'avui era un partit molt important perquè al cap i a la fi, la temporada passada ja es va veure si perds un dels dos duels contra el Mataró d'aquesta fase regular, després a la final del play-off et pot tocar el factor piscina en contra. L'Astralpool, doncs, la temporada passada per sort va guanyar la Lliga aquí, això sí, però va tenir el factor piscina en contra. De moment deures fets a l'Eurolliga, a quarts de final i deures fets a la Lliga, invictes amb aquesta plena de victòries, 10 victòries en 10 jornades, i abans de rematar el 2021, diumenge hi haurà un últim compromís contra un altre dels madrilenys d'aquesta divisió d'honor, contra el Concepción Ciudad Lineal, que serà doncs, l'últim rival de les de David Palma a Can Llong.
Gràcies, Pau. Et deixo, però 10 minutets, que aprofitis que estàs a la platja després de tornada, cap aquí, cap a la redacció. Una abraçada.
Tiro directament que hi ha gana. Fins ara.
Vinga, fins ara. Ja us deia jo que en començar el programa estaríem avui entre el waterpolo, victòria finalment del Sabadell per un contra el Mataró, i aquesta visita que hem tingut tan especial de Pedro Munitis aquí als estudis de Ràdio Sabadell. Per recuperar el programa, per recuperar l'entrevista amb el santanderí, radiosabadell.fm, i si no a les nostres xarxes socials, d'aquí uns minutets tindreu l'entrevista íntegra amb l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Una abraçada des del control de so del Toni González, que vagi bé. Ara les notícies amb la Núria García. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.